Notes a peu de pàgina amb Isabel Latorre.
Hola, benvinguda, Isabel.
Hola, moltes gràcies.
Com sempre, amb propostes que relacionen la música i la literatura.
Exactament. Tot i que avui no anem a parlar de viatges, no? Que sempre
avui
fem
no
viatges. Avui no viatgem. Perquè avui anem a parlar de la relació que n'hi ha moltes vegades entre escriptor i músic quan són la mateixa persona.
Que això ja és una relació pròxima, pròxima.
Clar, és que realment tant l'escriptor de cançons com l'escriptor de poemes o de novel·les, el que utilitza és la paraula, no? O sigui, la paraula és la matèria prima, sí. I a aquesta paraula se li dona ritme, sobretot en la poesia, no? I clar, per a una cançó, una paraula en música és el que necessitem. De fet, així, si recordes, ja parlarem de Bob Dylan en el seu moment, al que li van donar el Premi Nobel fa uns anys. Aleshores, jo crec que sí que està justificat, no?, que parlem d'aquests escriptors que fan música, també. I el fet, jo vull enfocar-lo a escriptors anglosaxons que tenen publicats llibres de ficció que no són ni memòries ni relats autobiogràfics, sí, sí. O sigui, que són reconeguts com a escriptors, també.
I començarem per...
Patti Smith.
Ai, m'encanta el tema d'avui, eh? Contes sobre Patti Smith.
Per si algú no la coneix, jo diré que és una icona del rock dels anys 70 i que ha creat una vintena de llibres, val? Entre ells n'hi ha poesia, n'hi ha novel·la i n'hi ha prosa. Jo vull destacar els més coneguts, que són The Coral Sea, Devotion o The Wood Gathering. I l'última publicació que ha fet es diu The New Jerusalem i és com un llarg poema en prosa que està en un estil com si fora de l'apocalipsis de Sant Joan, o sigui, té una visió com profètica.
Sí, com de... la Bíblia, diguem, no?
Sí, sí, però és una visió profètica de l'art i de la humanitat i de la llibertat i de la fe, o sigui, temes com molt profuns, no?, en general.
Ara.
I això parla com a mecanismes de fugida de control social. És increïble, no?, el que se pot veure en la literatura.
Sí, sí, ja ho crec.
I el que estem escoltant així de fons és una cançó que està dins de l'àlbum Horses de 1975, o sigui, de les primeres cançons. En este cas es diu Redondo Beach i està un poc en un estil com reggae, no? És com música aixina feliç. Però en este cas la lletra no està contant històries precisament alegres, no? Ve d'un poema que ja havia escrit 3 anys abans i, si vols, podem traduir un poc el final de la lletra.
Clar, què diu, Isabel?
Diu, a baix de l'oceà va ser tan lúgubre, em vaig quedar amb cara de xoc. El càstig s'allunyava i la xica que havia mort eres tu. Mai no tornaràs als meus braços perquè t'has anat. Mai no tornes als meus braços perquè t'has anat. Anat, anat, anat. Adéu.
La segona parada, després de Patti Smith.
Continuem en els anys 70 i anem a escoltar música de Nick Cave, que és compositor i escriptor australià. En aquests anys en els que va començar, la música es caracteritzava per ser un poc sinistra, no?, en una cosa així com molt fosca. I la fama li va arribar per la seva banda, Nick Cave amb The Bad Seeds. I potser molta gent no ho sap, però ell també ha escrit novel·les. La primera es diu The Ass or the Angel, que means, que significa, means és en anglès, que significa The Ass, va vore l'Àngel, i és una novel·la de l'any 1989. I després, 20 anys després, en 2009, va publicar una que es diu The Death of Danny Munro, la mort de Danny Munro, i conta la història d'un venedor de productes de bellesa que viu a la costa anglesa per Brighton, i està desconcertat després del suïcidi de la seva dona i ix per última vegada, ahí està la pista, a la carretera amb el seu fill de 9 anys, no? Per això es diu la mort de Dani.
Quin argument.
Sí, un poc fosc, no?
Sí, fosc i del venedor de productes de bellesa.
Sí, sí, sí.
Escoltem una miqueta, ja sabes.
Anem. Took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do.
Estem escoltant quin tema?
És una cançó que es diu Red Right Hand, o sigui, mà roja dreta, i està dins del disc Let Love In, de 1994.
I que la usen de sintonia de la sèrie Peaky Blinders.
Sí, jo això no ho sabia, però mira, sempre s'aprèn alguna cosa. I és una cançó que en, també té molta relació en la literatura, perquè el títol és d'una línia del poema èpic de John Milton, El paradís perdut, i està parlant de la venjança divina. Val? O sigui, quasi res, també.
És prou experimental, esta,
sí,
esta peça.
Sí, perquè de fet ara mateix, no sé si escoltes ahir molt de fons un ceremín. Tu, és un instrument que a mi m'agrada molt.
Ah, sí, sí, sí,
ahí escolté. N'hi ha una guitarra tractada també amb molts efectes, com un teclat també en uns colps percussius molt, molt interessant, no? O sigui, Nick Cave no fa coses habituals.
Senzilletes, no, no.
I si voleu, bueno, puc llegir un poc el final de la primera estrofa, perquè vegeu com és...
Que està basat també en un poema.
Exacte.
Dient, no?
I diu, passant la plaça, passant el pont, passant les fàbriques, passant les seves xemeneies, en una tempesta que s'acosta, arriba un home alt i ben plantat sota un polsegós abric negre amb mà dreta roja.
Per acabar la secció, escoltarem...
Escoltarem a Leonard Cohen, el plat fort d'avui.
Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered.
Així tenim Leonard Cohen.
Així el tenim. És el, prens el millor representant de músic escriptor, no?, dels que parlem, perquè sí que se coneixen algunes novel·les d'ell. Les més famoses són The Beautiful Losers i The Favorite Game, no?, el joc favorit. I aquestes novel·les són prou experimentals i s'han comparat fins i tot amb James Joyce.
Caram.
Ell va començar a escriure, de fet, abans de començar a fer música, no?, als anys 60, i quan no li anava molt bé i estava concentrant, no?, tots els seus esforços en la carrera d'escriptura, però com no li anava molt bé, doncs va començar a potenciar més la musical.
La música?
Que no li va anar gens malament.
No.
I la lletra d'aquesta cançó... Bueno, en general, les lletres d'ell deuen més a recursos poètics que a les convencions d'escriptura, no?, de les lletres folk. I, bueno, com sabem, no?, les seues lletres habitualment són molt, molt líriques i molt emotives, i té com tres temes principals, que són l'amor, la religió i les relacions de parella.
I quina és la que estem escoltant?
Estem escoltant...
Que és una que a mi m'agrada molt.
Sí, estem escoltant Dance Me to the End of Love, i jo la veritat és que era ignorant del significat fins que m'he començat a
sí,
investigar.
Perquè
no?
Està inspirada en...
Està... Jo pensava que era una cosa un poc més naïf, i no, està inspirada en l'Holocaust nazi. Està contant un poc la història de... ell va sentir, li contaven que la història sap que els músics que estaven presoners, no?, en els camps d'extermini, moltes voltes eren obligats a tocar mentre estaven exterminant els seus companys.
O sigui que en les cambres de gas els feien, quan, mentre mataven alguns, feien tocar els músics.
Sí,
caram.
Ja diem, no?, que als alemans els agrada molt la música, doncs fins i tot per això, no? I si vols llegim un poc de la lletra, i és una manera molt poètica, no?, de contar-lo, però impacta.
Sí, sí, vull que me ho expliques.
Sí, diu, vaya a mi per la teua bellesa sonant un ardent violí. Vaya com a través del pànic, fins que estiga segur en ell. Eleva'm com una branca d'olivera i sigues el colom que em porta a casa. Vaya amb mi fins l'amor final, vaya amb mi fins l'amor final. Deixa'm veure la teua bellesa quan els espectadors s'han anat. Deixa'm sentir-te movent-te com ho feien a Babilònia. Mostra'm lentament els únics límits que conec. Baila amb mi fins l'amor final.
I altra volta balla amb mi.
Ai, sí, eh?
Em sembla així, Isabel. Que bonic, avui m'agrada molt la secció.
Moltes gràcies.
Adéu, Isabel, adeu. Fins la pròxima.